I has triat una obra conegudíssima.
Sí, havíem de parlar del Quixot, portem ja molts programes parlant de viatges i no havíem parlat encara d'una de les obres que més ha viatjat. De fet, ha viatjat tant que, com ja te vas contar, anem a fer dos programes dedicats. Farem un dedicat als viatges nacionals i un altre d'ací dues setmanes a viatges internacionals, perquè era impossible fer-ho en una secció
tot,
només.
Encabir-ho tot en un programa, molt bé. I per quin començaríem?
Anem a començar per el viatge més romances i músiques, i és un disc que, en el que ella ha fet un treball d'investigació de la música d'eixa època, o sigui, música que apareix referenciada dins del llibre, o sigui, que escolten els personatges, o música que existia en l'època i que escoltava el mateix Cervantes.
Sí, sí.
És un disc que va gravar, això m'ha dit, en 2006, amb veus de la Capella Reial de Catalunya i els instruments de Hesperion 21. I això és un poc intentar demostrar com la música està molt present en el llibre, i de fet ell pensa que sempre apareix com una acció o com una actuació concreta. O sigui, la música forma part de la trama, no?, en el Quixot. De fet, tinc una cita, no?, del mateix Jordi Savall, que diu: el Quixot era una pel·lícula muda i nosaltres li hem ficat la música, no? O sigui, l'hem rebut com una novel·la, això, muda, i li hem ficat la música que correspon al text. I jo penso que el resultat és molt, molt, molt xulo.
Clar, fent tot Jordi Savall,
clar,
com ha de ser. Perfecte, l'escoltem. La segona parada que farem del Quixot en la música, quin serà?
Anem a passar al segle XX, així ràpidament, i estem escoltant El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, que és una obra de 1923, i que no se va estrenar ací, sinó que es va estrenar a París, perquè Manuel de Falla tenia una projecció molt, molt internacional. I és una obra que no es coneix molt d'ell, però que és super, super, super interessant, perquè és una òpera de cambra, i és una òpera que el que l'espectador veu en l'escena són titelles, no són persones. Però no és exactament per a xiquets. I està inspirada en el Quixot, però no en el Quixot de sencer, sinó en dos capítols, que són el 25 i el 26, i és com una metaòpera, perquè el personatge del Quixot, que és una titella, està mirant un espectacle de titelles que són més xicotetes que ell, i estan representant un capítol del Quixot, que és l'alliberament de Melisendra, concretament.
Aleshores, és el que estem escoltant ara mateix.
Sí, és el que estem escoltant. I aleshores el Quixot està veient la representació, i com no distingís bé la realitat de la ficció, es pensa que està passant realment i s'endinsa en la trama, no? És molt, molt xula, i és molt curteta, és una òpera que dura una hora i mitja per ahí, i que està escrita també no és per a gran orquestra, sinó que és per a solament 20 instrumentistes. Escoltarem instruments de vent, 8, o sea, 8 instruments de vent, 8 de corda, un arpa, un clavecí i percussió. O sigui, és una instrumentació prou particular.
Parlant d'instruments, has vist que tens un piano?
Tenim un piano. Farem alguna coseta algun dia. Ja
Isabel s'ha alçat i, com si fos a posar-li la manteta a un xiquet, ha dit: està obert el piano, no pot estar.
La tapa.
Què ha fet? Què ha fet?
És com un sacrilegi.
És que està molt nou, l'hem de cuidar, que ha durat molts anys.
Sí. Bé, estàvem parlant del Quixot i d'una òpera, però bé, ens n'hem anat. L'escoltem una miqueta?
Sí.
Hi ha més òperes inspirades en el Quixot?
Sí, espera, vaig a comentar una coseta d'això, que és superinteressant.
Sí, digues.
Les veus de la que escoltem és Isabel Penagós, que fa el personatge del Trujamán, i és que m'agradaria llegir el que va dir Manuel de Falla sobre com havia de cantar esta veu, perquè en esta versió és molt, molt clar. I va dir: exigís una veu que siga nasal i una mica forçada. Sí. La veu d'un infant cridant al carrer, esperant expressió i sense sentiment líric. I ho podia cantar un xiquet, en este cas, canta aquesta soprano, però és molt curiós com demana que el personatge del Quixot cante d'una manera com molt noble, no? Inclús ridícula, I la veu d'això del narrador és això, molt de xiquet.
Sí, sí. Bueno, res, ja està. Unes peticions molt específiques.
Sí, no volia quedar-me sense dir això.
Clar,
perdona.
Que no, tu així eres l'ama. Hi ha més òperes inspirades en el Quixot? Sí, veritat,
sí,
Isabel.
Sí, continuem en el segle XX, molt... Bueno, no, segle XXI, perdó. Estem escoltant una obra de Tomàs Marco. Jo estic molt significada en la música contemporània, com a compositora, no? I m'agrada sempre apropar això al públic. Aleshores, penso que és una obra molt bona per això, perquè és un tema internacional, no? El Quixot, que tot el món coneix, aleshores és un molt bon tema per a que el públic s'acosti a la música contemporània. Estem escoltant un moment instrumental en el que s'utilitza un ostinato, que és això, el punt-xan-xan, 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 no? Ostinato. Quan se repetís una cosa molt rítmica i d'una manera molt pesada, és un ostinato, no?
Un ostinato.
I això és una obra de 2006 que es diu El caballero de la triste figura i que dura també hora i mitja. O sigui, com hem dit abans, les òperes contemporànies ja no són llargues
com abans.
Mm. Aleshores, ahir n'hi ha un treball molt interessant del compositor per triar, per fer un resum, no?, del Quixot en mitja hora. I és el que estem...
I anem a córrer un poc i vaig a dir-te directament que fa temps que no poses heavy. Isabel, què el passa?
Escoltem un poc. Això és Mago de Oz, que suposo que molta gent ho ha reconegut. És un disc de la meva joventut, del 1998. I és un disc que tot sencer està inspirat en el Quixot. El disc és La leyenda de la Mancha i el títol de la cançó és Molinos de Viento. I és una manera d'apropar el Quixot a la gent més jove. Jo me vaig apropar al Quixot mitjançant
això. Una manera fantàstica d'acostar-se al Quixot. Com tenim el joc de lletres? Quina novel·la busca?